ofertes sense sortir de casa? No tens excusa, perquè fins al 22 de març a la Sirena Ponès tens superofertes exclusives online. I a més, codis de descompte i ofertes flash. Gaudeix de tots aquests avantatges comprant online a la Sirena Ponès. Més fàcil i còmode, impossible. Tria congelat, tria la Sirena.
Bon dia, són les dues. Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya i el govern espanyol vol que vagi fins al final.
Estamos ante uno de los casos más graves de corrupción política de la democracia española. Creo que hay que mostrar absoluta condena, rechazo, de forma contundente. Este tipo de actitudes no son admisibles, dañan al Estado español, dañan a la estructura del Estado, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
És la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, que acaba de parlar de l'escàndol a la roda de premsa del Consell de Ministres, això després que La Vanguardia ha publicat avui més detalls al voltant d'aquesta trama parapolicial. Per exemple, s'hauria activat el 12 de setembre del 2012, per tant, l'endemà de la primera gran manifestació de la Diada.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De seguida, totes les novetats al voltant d'aquesta Operació Catalunya, que finalment s'investigarà també al Congrés, ja està en mans també de la justícia, però la cambra espanyola fa mig any que estava paralitzada. Demà és 8 de març i tant la Generalitat com la Moncloa han dedicat les reunions d'avui, les reunions de cada dimarts, a aprovar iniciatives que han de beneficiar les dones. El govern ha aprovat el pla que ha de garantir que totes les dones podran accedir a productes menstruals de manera gratuïta. A Madrid ha tirat endavant la llei de paritat, que Pedro Sánchez va anunciar un acte del PSOE sense els socis de Podem, tot i que tinguin el Ministeri d'Igualtat. I això, a poques hores que s'evidenciï la trencadissa a la Moncloa per la llei del només sí és sí, tal com s'esperava, els socialistes faran que s'admeti a tràmit la reforma del projecte Estrella d'Igualtat amb els vots del Partit Popular. Això si no canvien molt les coses en les pròximes dues hores. I l'Hospital Clínic continua treballant per recuperar-se del ciberatac de diumenge. De moment, però avui només estan fent un 10% de les visites a consultes externes i menys de la meitat de les cirurgies no urgents. Xavi Recomora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El retorn d'Ousmane Dembélé es complica, descartat definitivament per Sant Mamés, ara perilla la seva participació al Clàssic.
Sí, el davanter blaugrana es va lesionar el 28 de gener i es va marcar un termini de recuperació de 6 setmanes que vens aquest diumenge. Malgrat això, Mundo Deportivo ha avançat que Dembélé encara no està al 100% i no podrà viatjar a Bilbao. De fet, fins i tot és dubte pel Clàssic que comentaves del 19 de març. D'aquí uns minuts ho ampliarem i també parlarem dels vuitens de final de la Champions. Avui es decideixen els dos primers equips que passen a quarts de final. A les 9 es juguen el Chelsea-Milan amb avantatge dels italians de l'anada, 1-0, i el Benfica-Bruges, amb l'eliminatòria molt ben encarada pels portuguesos que a l'anada van guanyar 0-2. Entre les previsions per avui també tenim bàsquet amb l'Olympiacos-Barça d'Eurolliga a les 8. Podreu seguir aquest partit i també la jornada de la Champions de futbol a RAC+1.
I l'últim titular pel temps, les temperatures aniran pujant aquesta setmana i quan acabi poden superar els 25 graus. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia. Sí, coincidint sobretot amb el cap de setmana, les temperatures es dispararan i moltes màximes es mouran entre els 24 i els 27 o 28 graus. Per tant, l'ambient serà més de primavera-estiu que no pas d'hivern. I avui ja notarem que comença a pujar la temperatura. Demà encara més es mantindrà estable entre dijous i divendres i puja més de cara al cap de setmana. Aquesta tarda amb núvols més espessos cap a les comarques del nord, fins i tot amb algun ruixat cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, amb cota de neu al voltant dels 1.700 metres, i a la resta amb un cel enterbolit i amb vent fort de ponent, sobretot al centre i al sud del país.
Són les 2:04.
RAC 1 migdia.
I finalment, com dèiem, el Congrés dels Diputats ha reactivat la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya. Ho fa després de mig any congelada, des que el ple va aprovar la creació al setembre i després del degoteig d'informacions dels últims dies. D'aquesta manera, la mesa obre la veda perquè es posi fil a l'agulla i s'indagui en la trama parapolicial del Ministeri de l'Interior contra l'independentisme. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. La mesa dona 15 dies als grups parlamentaris per designar el seu representant en la comissió que ha d'investigar l'Operació Catalunya al Congrés. A partir d'aquí hi haurà una reunió prèvia per escollir president per començar a fer la llista de comissió i de compareixents que es va aprovar el 15 de setembre. És una comissió aprovada, com dèiem, fa mig any, però que fins avui no s'ha activat, coincidint amb el degoteig d'informacions relacionades amb els moviments polítics i policials contra l'independentisme. Des de Podem, la CUP i el PDeCAT, Jaume Asens, Mireia Bahí i Sergi Miquel creuen que és una comissió imprescindible per aclarir les informacions d'aquests últims dies.
És un cas de corrupció d'unes dimensions descomunals que afecta a les regles del joc democràtic.
Que el Ministeri de l'Interior segueix obsessionat en la persecució de l'independentisme amb mètodes que la llei estan reservats per qüestions de terrorisme.
Creemos que és d'una gravedad suficientemente considerable como para que una cámara empiece a analizar.
Sigui com sigui, per molt ràpid que s'activi la comissió de l'Operació Catalunya, tindrà pocs mesos hàbils per estirar el fil. Un cop s'hagi acabat la legislatura a finals d'any, es tancarà la carpeta de totes les investigacions obertes.
El Partit Popular, però, no creu que hi hagi res a investigar. El secretari general dels Populars de Catalunya, Santi Rodríguez, tot és una ficció. Ho ha dit aquest matí en una entrevista a Ràdio 4.
Jo no tinc constància de que aquesta operació existeixi. A mi em dona la impressió que tot això és una ficció per alimentar una teoria de la conspiració de l'Estat contra els independentistes, quan l'única conspiració que hi ha hagut a Catalunya és la d'un govern independentista contra la pròpia societat catalana.
Això sí, Rodríguez admet que si s'acaba demostrant que l'Operació Catalunya va existir, seria molt greu. És una operació que hauria arrencat el 12 de setembre del 2012 en l'endemà de la primera gran manifestació de la Diada. Així ho diu La Vanguardia, que ha fet una investigació juntament amb Crònica Libre. Aquell dia, qui era ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, tenia tots els diaris catalans sobre la taula que explicaven l'èxit de la protesta i va decidir que el procés s'havia d'aturar fos com fos. Un mes després, a l'octubre, a les agendes de José Manuel Villarejo ja apareixen les primeres reunions entre el comissari i els càrrecs de la policia espanyola i també amb el cap de gabinet de Fernández Díaz, Francisco Martínez. Una operació que tenia un objectiu molt clar, aturar tot el procés independentista desacreditant i erosionant Convergència i Unió. Mar Poyato.
Feia poc que Artur Mas s'havia reunit amb Mariano Rajoy per demanar-li negociar el pacte fiscal per Catalunya. Rajoy s'hi va negar i Mas va decidir convocar eleccions. Les enquestes deixaven a Ciu a tocar de la majoria absoluta i des del govern espanyol es volia desactivar el partit. I Jorge Fernández Díaz va creure que la millor persona per executar aquests plans era José Manuel Villarejo, recomanat per Juan Cotino, exdirector de la policia amb els governs de José María Aznar. I com van voler desacreditar Convergència? Doncs a través de l'empresari Javier de la Rosa, proper als Pujol, i de dues persones que no hi tenien res a veure. L'extresorera del Barça, Susana Monge, i el president de la plataforma Pro Seleccions Catalanes, Xavier Vinyals. Aquests dos últims, Villarejo els va escollir perquè li anava bé per complir amb altres encàrrecs que tenia. A tot això, qui també hi té un paper destacat és Maria Dolores de Cospedal, que va pagar 150.000 euros a Javier de la Rosa a canvi de denunciar els Pujol a la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals.
Recordem que José Manuel Villarejo i Jorge Fernández Díaz estan imputats per l'Operació Kitchen i per l'Operació Catalunya que s'investiga a Andorra. En canvi, Maria Dolores de Cospedal i el seu marit, Ignacio López del Hierro, n'han acabat quedant fora malgrat els intents de la Fiscalia Anticorrupció per investigar-los a l'Audiència Nacional. D'altra banda, hi ha altres involucrats en tota aquesta trama, com ara Alicia Sánchez Camacho, que fins ara no han estat investigats en cap moment. A tot això, l'Audiència de Barcelona ha arxivat definitivament 8 de les 9 causes contra els professors de l'Institut al Palau de Sant Andreu de la Barca. Estaven acusats de delictes d'odi per haver menyspreat i humiliat alumnes, fills de guàrdies civils, dies després del referèndum de l'1 d'octubre, Maria Costa.
Segons avançat el punt avui, el tribunal considera que no van cometre cap delicte quan van parlar del referèndum a classe. De fet, el 2019, el jutjat d'instrucció ja va arxivar els 8 casos, però la fiscalia i l'acusació particular ho van recórrer. I ara l'Audiència l'audiència ho ha tombat en 8 dels 9 casos. En aquest sentit, hi ha una novena causa encara oberta per a un dels professors. Això tot i que en el seu dia el jutjat instructor ja va resoldre que no hi havia delicte. L'audiència insta ara a reobrir aquest cas perquè diu que hi veu indicis. És el professor que suposadament va demanar que aixequessin el braç aquells alumnes que fossin fills agents de la Guàrdia Civil. Tots els casos van ser, recordem, molt mediàtics i els professors van denunciar el linxament que els va provocar una situació d'estrès i ansietat. De fet, la majoria van acabar canviant d'institut.
Les 2:10, la Generalitat repartirà copes menstruals, calces menstruals i compreses reutilitzables a totes les dones que tenen la regla. És una de les mesures que s'inclouen en el Pla Integral d'Equitat Menstrual que el govern ha aprovat avui, la vigília del Dia de la Dona. Anem cap al Palau de la Generalitat. Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. Una de les mesures del pla és aquesta, de distribuir productes menstruals reutilitzables per totes les dones amb regla, que són 1.800.000 a Catalunya. Els podran recollir en punts de proximitat, però encara no s'han concretat quins. De fet, ja se n'estan repartint a través dels instituts amb el programa La meva regla, les meves regles, que aquest any arribarà a 85.000 alumnes de més d'un miler de centres. També es volen introduir descomptes amb el carnet jove i els carnets universitaris per comprar productes menstruals reutilitzables. Una altra mesura és la d'instal·lar dispensadors de compreses i tampons de cotó orgànic en equipaments públics. Es farà de manera progressiva. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha explicat que el govern vol trencar estigmes amb aquestes mesures.
Perseguim un triple objectiu, d'una banda, justícia de gènere, tant per trencar tabús i estigmes sobre la menstruació i la menopausa o el climateri, com per vetllar també per la salut de les dones. També justícia social per combatre la pobresa menstrual que afecta una de cada 5 dones d'aquest país. I també justícia climàtica perquè cada any a Catalunya es produeixen al voltant de 9.000 tones de productes menstruals no reutilitzables.
El govern també ha avançat que Pere Aragonès i una representació de l'executiu anirà demà a la manifestació del 8M que es farà a Barcelona.
Això aquí, a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat aquest matí la llei de paritat. És una llei impulsada pel sector socialista del govern espanyol que busca la igualtat en la representació d'homes i dones als llocs de govern en els àmbits públics i privats. És una normativa que ja va anunciar Pedro Sánchez diumenge en un acte de partit i el PSOE ha volgut monopolitzar també l'anunci d'aquesta llei a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on només han comparegut ministres socialistes. Des de Madrid, Roger Parciba, bon dia.
Bon dia. Sí, perquè tot i ser una llei que busca la igualtat entre homes i dones, la ministra del RAM, Irene Montero, no hi era. La foto l'han acaparat les ministres portaveu d'Economia i Ciència, totes socialistes. La llei farà que les llistes de tots els processos electorals es facin seguint la fórmula coneguda com cremallera, és a dir, alternant homes i dones. La paritat també serà obligatòria al Consell de Ministres i als Consells d'Administració de les grans empreses privades que cotitzen a borsa. Nadia Calviño, vicepresidenta i ministra d'Economia.
Con este anteproyecto de ley pasamos de las recomendaciones, los principios, las buenas prácticas que estaban vigentes hasta ahora, a establecer obligaciones que permitan alcanzar y consolidar una igualdad de género efectiva en los ámbitos de decisión política i econòmica.
Podem creu que només és una cortina de fum per distreure l'atenció i el Partit Popular treu mèrit a Sánchez. Diu que no és una idea original del PSOE, sinó una directiva europea d'obligat compliment a partir de 2026.
I tot plegat a poques hores, que PSOE i Podem votin dividits al Congrés la reforma de la llei del només sí és sí. La proposta dels socialistes agreuja la trencadissa dins el govern espanyol. De fet, serà la primera vegada en la legislatura que la coalició no anirà de bracet en una llei impulsada des de la Moncloa, Arnau.
Sí, la divisió s'escenificarà a partir de les 4 de la tarda en el debat al Congrés. La imatge de trencadissa, però, serà més tard, cap al vespre, quan Podem votarà en contra de la proposta socialista que finalment rebrà l'aval del PP i l'abstenció de Vox. De fet, justament per aquests suports, el portaveu de Podem, Jaume Asens, creu que la reforma és un error.
A veces uno sabe en qué lado estar viendo quiénes están del otro lado. ¿Por qué el Partido Popular y Vox apoyan la propuesta del Partido Socialista? Porque la propuesta del Partido Socialista se parece mucho a la ley del Partido Popular.
El PSOE, però, ho veu com un pas endavant necessari per frenar les rebaixes de penes a agressors sexuals. Patxi López, a més, retreu a Podem que s'hi posin d'esquena.
Y si alguno vota en contra de tomar en consideración, es decir, de abrir un nuevo periodo para poder hablar y para poder negociar, tendrá que explicar por qué. Porque no cree que haya problemas o porque no quiere que haya solución. Me recuerda mucho a lo que dice la derecha. No se trata de con quién votamos, sino para quién.
La reforma de la llei del només sí és sí arriba a les portes del 8M. Avui supera el primer tràmit, però encara hi ha marge de mesos perquè el govern de coalició pacti una reforma conjunta.
Gràcies, Arnau. Save the Children. Mentrestant, demana al govern espanyol que aprovi una ajuda universal de 100 € mensuals per fill fins als 17 anys. En un informe sobre pobresa infantil a Europa, l'organització proposa que l'ajuda sigui directa o a través de deduccions fiscals a la declaració de la renda. Montse Martí.
Considera que aquesta ajuda s'hauria de cobrar independentment del nivell d'ingressos dels pares i la seva obligació de pagar impostos. Segons Save the Children, el 33% dels infants de l'Estat vivien en risc de pobresa o exclusió social el 2021, més d'un punt més respecte al 2020. La xifra s'eleva fins al 64% en el cas dels infants migrants. Actualment, l'organització apunta que gairebé 900.000 famílies haurien de dedicar tots els seus ingressos a la criança i el 14% dels infants que viuen a l'Estat ho fan en llars molt desafavorides. Save the Children també considera que cal més formació per tractar la salut mental dels infants i garantir que tinguin accés als medicaments, i entre d'altres a l'oculista i al dentista. L'organització defensa implementar ajudes per comprar ulleres als infants en situació de pobresa i que els infants vulnerables tinguin accés a aliments gratuïts a les escoles.
I a França, en marxa la sisena jornada de vaga contra la reforma de les pensions que ha impulsat el govern Emmanuel Macron i que allarga l'edat de jubilació dels 62 als 64 anys. Els sindicats han fet una crida a endurir les protestes i a convertir aquesta vaga d'avui en indefinida en alguns sectors clau, com per exemple el dels transports. París, Laia Forés, bon dia.
Bon dia. Acaba d'arrencar la manifestació al centre de París, la que es preveu més multitudinària, però no és l'única. Durant tot el dia estan previstes 300 mobilitzacions al carrer a tota França. El lema del sindicats per avui era Aturem França, i per ara el país no ha quedat bloquejat. La vaga general però té un seguiment ampli, especialment en sectors com el dels transports, l'energia i l'educació. La vaga més podria convertir-se en indefinida, segons adverteixen els sindicats i partits d'esquerres. Jean-Luc Mélenchon és el líder de l'esquerra radical.
En molts sectors decisius per la vida del país la vaga és indefinida, i el que esperem és que demà i demà passat també siguin dies de mobilitzacions socials molt intenses i justificades.
El 30% dels vols programats han estat anul·lats, així com la majoria de trens d'alta velocitat. Les mobilitzacions són en contra de la reforma de les pensions del govern, que allargarà l'edat de jubilació fins als 64 anys.
Ara passen pràcticament 2 minuts d'un quart de tres. De seguida, més notícies.
RAC 1.
Tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que els plàstics i els metalls van al contenidor groc. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor groc. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Florentino ha arribat a la ciutat comtal, una firma de qualitat per l'home més elegant i cosmopolità. Descobreix la teva nova botiga Florentino al carrer València número 264 de Barcelona o visita www.florentino.com. Florentino, comoditat i estil pels que busquen una cosa diferent.
L'últim musical de Dagoll Dagom. Dansa, música i teatre es fusionen per acostar-nos al primer gran èxit de Santiago Rusiñol. L'alegria que passa de Dagoll Dagom al Poliorama. T'emocionaràs.
Abel Folch, Llum Barrera, Roger Coma i Laura Porta protagonitzen Una teràpia integral, de Cristina Clemente i Marc Angelet al Teatre Goya. Una comèdia plena de sàtira que traça un afilat retrat de la societat actual i els seus gurus de l'autoajuda. Aquest cop no t'ho pots perdre. Una teràpia integral, a partir del 15 de març, al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat i a promentrada.com.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1 migdia.
A 2:19, l'Hospital Clínic continua fent mans i mànigues per refer-se de l'atac informàtic 48 hores després. Per ara encara no hi ha data perquè el centre recuperi del tot la normalitat, però de mica en mica s'està reprenent part d'aquesta activitat. Avui ja s'estan fent un 10% de les visites a consultes externes i entre un 40 i un 50% de les cirurgies no urgents. L'hospital insisteix que per ara els ciberdelinqüents no han filtrat les dades dels pacients. Laia Colomer.
L'Hospital Clínic està recuperant a poc l'activitat.
els responsables volen evitar cap pas en fals i assegurar-se que no queda cap rastre del ciberatac. Avui ja s'han recuperat part de les visites als especialistes i de les operacions no urgents. L'hospital està avisant per telèfon tots els pacients que sí que es poden atendre. A tota la resta el reprogramaran les visites en els propers dies. Si no s'ha rebut cap trucada, l'hospital manté que no s'hi vagi. El problema és que els metges no tenen accés a la majoria d'historials clínics, unes dades que, segons la portaveu del govern, Patrícia Plaja, de moment no s'han filtrat.
Es té coneixement de que hi ha hagut aquest robatori de dades i s'ha de veure a quin nivell i de quina manera, però no tenim coneixement de que s'hagi fet filtració de les mateixes, almenys no de forma pública o tampoc en el Deep Web.
També es mantenen ajornades les sessions de radioteràpia oncològica no urgent, però sí que funciona amb normalitat l'hospitalització domiciliària, els hospitals de dia, radiologia, les proves endoscòpiques i la farmàcia ambulatòria. Al vespre se sabrà quina activitat es recupera a partir de demà.
El ciberatac al Clínic ha tornat a posar damunt la taula la protecció davant de possibles ciberatacs, no només de grans institucions com els hospitals, sinó també a escala individual. De fet, els experts recomanen tapar les càmeres dels mòbils i actualitzar totes les aplicacions, Laia.
Ho ha explicat el Món a RAC1, l'expert en ciberseguretat Bruno Pérez Juncà. Aconsella tapar la càmera o portar fundes completes que agafin tot el mòbil. Això per evitar que els ciberdelinqüents puguin gravar els usuaris i fer-los xantatge. També recomana que l'adreça de correu electrònic que serveix per configurar el mòbil no s'utilitzi per altres coses. Per exemple, evitar que sigui el mateix correu que s'utilitza per fer gestions amb el banc. I sobretot, Pérez Juncà demana tenir el telèfon sempre actualitzat.
Amb l'exemple de que tu surts de casa i et deixes el portal del garatge obert. En aquestes que el teu veí et truca i et diu, escolta, tens una alerta de seguretat que t'has deixat la porta oberta. Tu pots fer dues coses. Una, o tornes enrere i tanques la porta, o vens a treballar i al vespre quan arribis la tanques. Què passa si no vas a tancar la porta? Si no actualitzes ràpidament? Que quan tornis, ho sento molt, no hi haurà ni la bicicleta ni el patinet, no hi haurà res.
També aconsella evitar posar contínuament el PIN i utilitzar elements biomètrics per desbloquejar el mòbil, com el reconeixement facial, i connectar-se a wifis públics sempre a través d'un VPN.
Catalunya ha deixat enrere el pic de casos de la grip, malgrat que continua sent el virus que més circula. L'última setmana els diagnòstics han començat a anar a la baixa en totes les edats, mentrestant el Covid es manté estable a uns nivells molt baixos.
Els casos de grip van arribar al seu punt màxim l'última setmana de febrer i des de la setmana passada ja van a la baixa. Es tracta del segon pic de grip de la temporada, després que per Nadal ja n'hi hagués un. Aquest segon ha estat un pèl més alt que el primer, però encara per sota de l'última temporada de grip abans de la pandèmia. En l'última setmana, l'atenció primària ha diagnosticat poc més de 8.500 casos que baixen en totes les franges d'edat. El Covid es manté molt baix i a les UCIs hi ha una desena de malalts ingressats.
Avui ha entrat en vigor la declaració d'excepcionalitat per sequera a més de 200 municipis del país. Són els de les comarques de Girona i Barcelona, que s'abasteixen del sistema Ter Llobregat i la Conca de la Muga. Ara bé, a Girona hi ha una trentena de pobles que no estan afectats per aquestes restriccions. Són l'excepció dins de la norma. Estan repartits entre el Gironès i el Baix i l'Alt Empordà i reben aigua de l'aqüífer del Ter, que a hores d'ara va ple. És una situació de normalitat que tenen des de l'octubre del 2021. Detalls ara des de Girona. Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. Es tracta de municipis situats a la desembocadura del riu Ter. Alguns d'ells són Flaçà, Verges, l'Escala, Ullastret o Garrigoles. Segons l'ACA, el cabal ecològic del Ter s'ha complert i això ha permès nodrir l'aqüífer, que es carrega de forma més lenta que els pantans. Isidre Pallàs, regidor de Medi Ambient de Garrigoles, diu a RAC1 que tot i estar en situació de normalitat, són conscients de la necessitat d'estalviar aigua.
I no tenim problema d'aigua. Malgrat tot, s'ha de recordar que l'aigua és un bé escàs, que és un dret per tothom i que per garantir-lo doncs s'ha de tractar pues, amb molt de seny i gastar la menys aigua possible sempre, encara que n'hi hagi.
El nivell de l'aqüífer del Baix Ter es trobarà a 7,31 metres sobre el nivell del mar. Els estius sol baixar cap a 6 metres, però se recupera i es manté estable la resta de l'any.
Gràcies, Bàrbara. Una setantena d'entitats animalistes exigeixen al Departament d'Acció Climàtica que faci marxa enrere amb la modificació de la Llei de Protecció dels Animals. És una reforma que es votarà aquest divendres al Parlament, denunciant que amb el canvi es reduirà el control sobre els centres d'importació d'animals i les gosseres. Asseguren que això va en contra dels drets dels animals i que comportaria riscos sanitaris tant pels animals com també per les persones, pel Prat.
La llei actual obliga tots els centres que treballen amb animals de companyia a registrar-se com a nucli zoològic. Això els obliga a complir amb requisits com tenir servei de veterinari o mantenir unes condicions sanitàries concretes. El canvi que proposa la conselleria és deixar fora d'aquesta obligació els centres que tenen menys de 15 animals adults. Segons Carla Cornella, portaveu dels animalistes, això pot fer que augmentin els casos de malalties o infeccions transmeses pels animals.
Actualment
actualment és l'única eina que tenim a la Llei de Protecció dels Animals per mantenir un control i realitzar la funció inspectora. Amb aquesta proposta de modificació, el que fem és retrocedir en la ja dèbil protecció que tenen els animals a Catalunya. Anirà absolutament en contra amb el que s'aprovarà el mes proper al Congrés dels Diputats.
La proposta es debatrà divendres en el marc de les votacions del projecte de llei de pressupostos.
I el que es votarà avui mateix, aquesta tarda, al Parlament, en aquest cas a proposta del PSC, és que els municipis de Torà i Biosca, actualment a la Segarra, puguin canviar de comarca i de vegueria i passin a formar part del Solsonès. Fa 13 anys que ho reclamen, Sílvia Solanes.
L'alcalde de Torà, Magí Coscoll, ha explicat RAC1 que, tot i formar part de la Segarra administrativament, ells fan la vida a la Catalunya central i ho volen normalitzar.
La gent de Torà, per una raó de proximitat, no vol anar als hospitals de Lleida. Fem hospitals de Manresa o Igualada. Després hi ha el tema de que el Solsonès és comarca de muntanya, els dos municipis som també de muntanya, però al ser d'una comarca de muntanya tens moltes més avantatges que no pas si no ho ets, com el cas de la Segarra.
Esquerra i la CUP voldrien que els municipis votessin abans, però els terminis de la llei de consultes faria alentir el procés fins després de les municipals.
El problema que hi veiem és que la llei de consultes estableix uns terminis. Si encara estem a la Segarra, el nostre petit poder polític, diguéssim, estaria a la Segarra. Després es fa una consulta, anem als Solsonets, els consells comarcals queden invariants, d'alguna manera quedem 4 anys sense poder polític.
I mentre aquest canvi avança, el del Lluçanès s'ajorna almenys fins passades les eleccions del maig.
Més coses, els Mossos han detingut un home a Ceba, a Osona, per portar el cotxe fins a 6 sacs amb 22 quilos de marihuana i gairebé 20.000 euros en efectiu, Xavi Pardo.
Els agents el van enxampar quan estaven fent un control de prevenció de robatoris dins d'habitatges del poble. De fet, van veure que el conductor d'un cotxe s'apropava al punt del control nerviós. Quan va baixar la finestra, va per atendre la gent, de dins en va sortir una forta olor de marihuana. Quan van escorcollar el vehicle, li van trobar els 6 sacs i més de 19.700 euros. Els agents van detenir l'home, que ara està a mans de la justícia.
I els Mossos han denunciat també un conductor que quadruplicava la taxa d'alcoholèmia a Vilamalla, l'Alt Empordà. El més gros del cas és que li van fer la prova quan van a buscar un amic que els agents havien aturat perquè també conduïa begut, però no tant com ell.
El conductor que els Mossos van aturar primer, de 29 anys i que mai s'ha arribat a treure el carnet, van marcar una taxa de 0,53 mil·ligrams per litre d'aire aspirat. L'amic que el van a buscar, de 32 anys, va superar el mil·ligram. Tots dos els van denunciar diumenge a primera hora de la tarda.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
D'aquí a 3 minuts arribarem a 2:45. Ousmane Dembélé encara no podrà jugar a Sant Mamés i Xavi es dubta pel clàssic del 19 de març.
La previsió era que estigués recuperat en 6 setmanes, que es complien precisament aquest diumenge. Malgrat això, i segons avançant Mundo Deportivo, no només no estarà a punt pel partit contra l'Atlètic Club, sinó que també perilla el clàssic d'aquí a 2 setmanes. Ara n'expliquem els detalls, però Xavi ja sap que dels lesionats que ara té el Barça, només Lewandowski podria tornar diumenge.
Arrenca Dembélé després del canvi de ritme. Entrarà a l'àrea Dembélé. Ui, frena. No sé si s'ha lesionat. Sí, sí, sí. Jo crec que sí, eh? Ha frenat d'una manera que m'ha semblat... Es toca la cuixa.
Sí, la cuixa esquerra ara està movent la, la cama segur. I ja estan activant-se les alarmes des de la banqueta del Barça.
Jo crec que no ho veu clar.
Va fent algun saltiró, sí, flexionant les cames, adolorit, es va tocant la zona de la cuixa esquerra. Ansu Fati ara s'interessa per ell i insistim, Pedri ja preparant-se per entrar.
I bé, perdem el jugador més diferencial en el 1 contra 1 per nosaltres i ens estava donant moltíssim fins ara, no?
Aquest era el moment de la lesió de Dembélé. El 28 de gener, aleshores, es parlava de 6 setmanes que vencen aquest diumenge, però Marta Ramon, bon dia.
Bon dia.
Ho hem sabut aquest matí, es complica el retorn del davanter francès.
Sí, la recuperació de Dembélé va més lenta del que es preveia i s'imposa la cautela. Després que l'hagin examinat els metges aquest matí, ha quedat definitivament descartat per Sant Mamés i la seva participació al clàssic el 19 de març ara mateix està en dubte. Pel que sabem a RAC1, és molt difícil que pugui jugar al Barça-Madrid de Lliga, tot i que la decisió encara no està presa ni tampoc comunicada al jugador i que hi sigui o no dependrà de com evolucioni en els propers dies. La decisió definitiva es prendrà la setmana que ve. Les sensacions que té Dembélé són bones, però per la naturalesa de la seva musculatura des dels serveis mèdics són conservadors. Volen anar amb peus de plom amb ell per evitar complicacions i riscos innecessaris que podrien conduir a una recaiguda. Dembélé va lesionar-se dissabte 28 de gener a Montilivi, al recte anterior de la cuixa esquerra, i vam explicar aleshores a RAC1 que s'estaria 6 setmanes de baixa, un pronòstic que es complirà precisament aquest diumenge. No estava clara la seva participació a Bilbao perquè es veia justa, ara ja sabem que no hi anirà, i la intenció era que pogués arribar al clàssic, cosa que ara ja sabem que perilla seriosament. També cal tenir en compte les circumstàncies del calendari. Després del Barça-Madrid arribarà una aturada per seleccions que donaria encara més marge per fer net a Mascreix. Quan va haver de ser substituït a Girona, Dembélé portava un any i dos mesos sense lesionar-se. Dels altres lesionats, que avui han continuat amb el seu pla de recuperació a la ciutat esportiva, insistim amb el que ja hem anat explicant a RAC1. La previsió és que Lewandowski viatgi i jugui a Sant Mamés i Pedri està descartat de totes per Bilbao. El canari, això sí, si no hi ha girs inesperats, ens asseguren que estarà disponible per al clàssic del 19 de març.
Xavi, doncs fent equilibris, en aquests dos partits que falten abans d'arribar a l'aturada. Recordeu, Sant Mamés, el clàssic, i entre lesionats, sancionats, apercebuts a sanció, doncs això, fent el funambulista, a veure amb què pot comptar i amb què no, abans d'arribar aquesta aturada per seleccions. Això pel que fa a la gespa, aquests dubtes que tenim amb Dembélé com a protagonista, i els despatxos, la figura a tenir en compte és Mateu Alemany, que té la intenció de continuar al Barça malgrat el possible interès de clubs de la Premier, Marta.
Fa dies que hi ha soroll provinent d'Anglaterra amb possibles ofertes, i fonts de l'àrea esportiva insisteixen a RAC1 que Mateu Alemany no es mourà del club blaugrana. A més, s'ha de tenir en compte que la continuïtat del director de futbol està garantida fins al 2024. El contracte de Mateu Alemany es renova automàticament any a any si cap de les dues parts decideix rescindir-lo, i pel que sabem a RAC1, com que estan tots dos d'acord, com que totes les dues parts estan d'acord amb seguir, ja ha quedat estipulat contractualment que continuarà fins al 2024.
I un apunt més, Marta, que aquesta tarda sentirem Joan Laporta, oi? En un acte al Círculo Ecuestre.
Sí, amb la compareixença pública sobre el cas Negreira encara sense data, el president Laporta assisteix a hores d'ara a un dinar organitzat pel Círculo Ecuestre, i a partir de les 3, d'aquí a pocs minuts, participarà en un col·loqui conduït pel director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Una xerrada tancada als mitjans de comunicació i a les preguntes dels periodistes. La previsió és que el president no parli del cas Negreira. Josep Maria Bartomeu ja va ser protagonista d'un acte similar al Círculo Ecuestre al març del 2020, quan encara era president de l'entitat.
Gràcies, Marta.
Fins ara.
Anem a la Champions. Bàsicament perquè avui es reprenen els vuitens de final, comencen a disputar-se els partits de tornada en condicions normals, i després ho farem, parlaríem d'aquest Chelsea-Dortmund com a partit interessant del dia d'avui, amb tot el que suposa aquest partit, sobretot pel Chelsea, però és que ens ha sorprès una última hora que ens arriba des de Nàpols, que té a veure amb un partit de la setmana que ve, concretament amb el Nàpols-Eintracht de Frankfurt, i en concret amb els aficionats alemanys que, atenció, no podran viatjar a Itàlia o no podran anar a veure aquest partit. Bassas, bon dia.
Bon dia, exacte, no podran entrar a l'estadi. Avui hem sabut que els aficionats de l'Eintracht de Frankfurt no podran entrar a l'estadi Diego Armando Maradona per seguir en directe aquest partit contra el Nàpols de la setmana que ve a la Champions. Segons informa l'equip alemany, el Ministeri de l'Interior italià ja ha avisat que emetrà una ordre judicial contra el líder de la Sèrie A, que no podrà vendre entrades a cap seguidor de l'Eintracht, una mesura que també afecta el paquet oficial de 2.700 entrades que els tocaven i el que sempre tenen accés segons la normativa UEFA. Des de la directiva de l'Eintracht ja han reaccionat, lamenten aquest fet inèdit, diuen, i únic en el futbol europeu, i consideren que, apel·lant a una qüestió de seguretat, el que estan fent és distorsionar la competició. Recordem que a l'anada, en què els alemanys van perdre per 0-2, es van produir fins agressions físiques contra aficionats italians a Frankfurt.
N'estarem molt al cas i, lògicament, encara és molt prematur, perquè acabem de saber aquesta notícia, però la seguirem per saber exactament com acaba la història amb els aficionats de l'Eintracht com a protagonistes, i el que dèiem sobre els partits que juguen avui, sobre aquests vuitens de final que avui comencen, per tant començarem també a saber els equips que es classifiquen pels quarts de final. Hi ha aquesta eliminatòria a destacar, i és que el Chelsea es juga una inversió de 600 milions d'euros en el partit d'aquesta nit contra el Dortmund.
Sí, és que tota aquesta inversió no haurà servit de res si queden fora pràcticament a les primeres de canvi de la competició més important del continent. Van passar de la fase de grups, però ara vuitens han de remuntar un 1-0 en contra de l'anada davant el Borussia Dortmund per evitar que la nit sigui dramàtica per ells. I més tenint en compte que a la Premier les coses encara es van pitjor, on són desens a 11 punts de les places europees. De fet, alguns mitjans anglesos no descarten una possible destitució del seu tècnic, Graham Potter, si avui queden eliminats, malgrat que ara vinguin de guanyar el Leeds a la Lliga per 1-0. Potter, que per avui té les baixes de Thiago Silva per lesió i Mason Mount per sanció, a més són dubtes Pilicueta, Kanté i Pulisic, tot i que fa tota la pinta que jugarà. Recordem que Aubameyang tampoc no pot jugar a la Champions perquè el seu club el va treure de la llista d'inscrits després del mercat d'hivern, però al seu lloc hi ha João Félix, que ahir en la prèvia parlava de la seva sortida de l'Atlético en roda de premsa.
Quan vaig deixar l'Atlético vaig pensar que era bo per mi i per a ells. Crec que era l'acord perfecte per provar alguna cosa diferent. Sempre he intentat fer-ho el millor possible, però a vegades això no em funcionava. Així que havia de canviar per veure si les coses podien anar d'una altra manera. Crec que aquesta sessió és important per a mi i estic molt content de jugar aquí.
I'm very happy to play here.
El Dortmund, de la seva banda, no tindrà avui ni Moukoko ni Adeyemi, que estan lesionats. Tampoc Reyerson sancionat. A més, tenen els dubtes del porter Kobel i el davanter Mayen. El partit començarà a les 9, igual que l'altra eliminatòria que es decideix avui, que és el Benfica-Bruges, amb la classificació més encarrilada ja pels portuguesos, que van guanyar 0-2 a Bèlgica el primer partit. Una jornada que podreu seguir un cop més amb la Champions, juga a RAC+1.
Espera, doncs, a saber els dos primers equips classificats pels quarts de final i demà es resoldran dues eliminatòries més. El Tottenham-Milan, amb avantatge pels italians, que van guanyar 1-0 a San Siro, i el Bayern de Múnich-Paris Saint-Germain, en aquest cas, amb avantatge pels alemanys, que van guanyar 0-1 a París. Aquesta és l'eliminatòria més destacada dels vuitens de final i és on ens adorem perquè ahir es va confirmar que el davanter del PSG, Neymar, es perdrà el que queda de temporada. Geo Montero, bon dia.
Bon dia.
Els metges del Paris Saint-Germain li han recomanat que superi del turmell dret.
El PSG ja ha explicat que tots els experts consultats han aconsellat l'operació perquè el turmell sigui més estable i, per tant, hi hagi menys risc de torsió. Neymar es va fer un esquinç el 20 de febrer i, a priori, només havia d'estar unes setmanes de baixa, però ara s'hi estarà entre 3 i 4 mesos i l'operaran al Qatar. De fet, si mirem enrere, el brasiler s'ha lesionat 20 vegades des que va arribar al PSG, ha estat més de 500 dies de baixa i, per tant, s'ha perdut 91 partits, la majoria per culpa de lesions als dos turmells. El doctor Jordi Vega, del grup iMove, especialista en medicina esportiva i precisament també lesions de turmell, assegurava a RAC1 que els problemes de Neymar venen de lluny.
Això vol dir que en Neymar en algun moment ha patit una lesió, un esguinç molt més important del que semblava. Que s'ha tractat, s'ha recuperat relativament bé, perquè és un esportista d'èlit, perquè hi ha molts fisios a sobre, els metges, els hi posa tape, etcètera, etcètera, però ja que ha deixat com a seqüela una inestabilitat. I això fa que sigui molt més fàcil torçar-se el turmell.
El PSG va voler que superés ja l'any 2019, però aleshores el jugador i la selecció brasilera van optar per un tractament més conservador perquè arribés per poder jugar a la Copa Amèrica. Finalment, no la va poder jugar, però... D'altra banda, Leo Messi ha explicat avui als mitjans del club francès del PSG, ha parlat sobre l'eliminatòria de demà contra el Bayern. L'argentí aposta per Mbappé per superar el conjunt bavarès.
Sí, la verdad que fue una final de infarto, una locura como se dio el partido, el partido que hace Kylian también, ¿no? Siendo protagonista de tres goles y no en una final y no poder ser campeón, ¿no? Fue algo impresionante. Pero bueno, él ya la ganó también, ya sabe lo que es ser campeón del mundo, pero sí que fue una hermosa final para el mundo que es el fútbol y bueno, ahora el himno también de poder compartir el mismo equipo y ojalá podamos hacer grandes cosas acá en el París.
Explica més
la música,
per animar, així, sí. Així. Explica Messi que li va costar molt adaptar-se a París, però aquesta temporada diu l'està gaudint i molt.
Anem ara a la Lliga, canviant de competició, i es va tancar la 24a jornada primera divisió amb l'empat a 0 entre l'Osasuna i el Celta al Sadar. I atenció, perquè el partit deixa un altre capítol en la ja llarga llista de polèmiques relacionades amb el VAR. Bassas, què va passar ahir?
Doncs mira, que el VAR, dirigit un partit més pel controvertit Jaime Latre, va anul·lar un gol d'Abde al minut 73 de partit per un suposat fora de joc del Ximi Ávila, que no va acabar de tocar la pilota, però que estava en la trajectòria del centre xut. De totes maneres, la imatge difosa fosa com a prova era fatal, amb una línia tirada des del colze del davanter argentí que no van acabar de convèncer gens el conjunt navarrès. El tècnic, de fet, Iago Barrasate, ho encaixava, diríem, que amb ironia.
Yo profesor soy de geometría, sé un poco también, pero estamos teniendo muy mala suerte, ¿no? El otro día con la de Quique Barja, hoy también he visto esa imagen también, puede ser fuera de juego, pero no por la imagen que nos hayan enseñado, ¿no?
En canvi, el club directament es va queixar mitjançant un comunicat dirigit al Comitè Tècnic d'Àrbitres, en què reclamen un aclariment, diuen, per la falta d'imatges nítides, a la vegada que lamenten que s'agafi com a referència el que dèiem, el colze del seu davanter i l'espatlla del defensor gallec. Parlen, a més, de greu error en l'ús de la tecnologia i asseguren que això ha perjudicat de forma notable els seus interessos.
Una més, doncs, ja ho dèiem, la llarga llista. Mirant a la classificació, aquest empat permet al Celta guanyar una posició en detriment de l'Espanyol, que ara és 13è, en tot cas, la zona baixa de la taula continua ajustadíssima amb 8 equips en perill de descens. El Celta encapçala aquesta llista, 12è amb 28 punts, seguit de l'Espanyol i el Valladolid amb 27, a continuació hi ha el Cádiz amb 26 i 3 equips amb 25 punts, el Getafe, el Sevilla i l'Almeria. L'equip andalús és qui marca ara mateix la zona del descens, on també hi ha el València amb 23 punts i l'Elx Cué amb 12. L'Espanyol, doncs, torna a estar en situació de perill a les portes de 3 partits complicats. Abans de l'aturada, aquest dissabte mateix ja visita el Madrid al Bernabéu, la següent jornada rebrà el Celta, rival directe en la lluita per eludir el descens, i després de l'aturada de seleccions visita el Girona. Per cert, sobre el partit de dissabte contra el Madrid, Brian Olivan és dubte per un traumatisme a la cama esquerra que es va fer en el partit de dissabte al camp del Valladolid. Girona, Bassas ha presentat avui la renovació de Bernardo, anunciada la setmana passada.
Això mateix, el central colombià acabava contracte aquest estiu i ha ampliat la seva vinculació amb el Girona per una temporada més, amb una segona d'opcional en funció dels minuts jugats. Bernardo va arribar a Montilivi l'any 2017 procedent del Middlesbrough i s'ha estat a Girona fins ara, amb només un parèntesi d'un any, la temporada 19-20, en què va jugar cedit a l'Espanyol, coincidint amb la pèrdua de categoria del Girona. Després de vestir la samarreta blanca i vermella en més de 160 ocasions, Bernardo no s'ha hagut de pensar dues vegades per continuar.
Es sencillo, ¿no? Cuando te sientes en casa, cuando te hace sentir bien, feliz, reconocido en todos los ámbitos del club, tomar decisiones como estas es muy fácil. Yo llevo aquí 5 temporadas, 6 años, siento que Girona es mi casa, y cuando estás bien, estable, familiarmente, deportivamente, y todo lo que el día a día conlleva va de la mano, tomar este tipo de decisiones pues resulta muy sencillo.
Un Bernardo que al final de la roda de premsa també ha fet referència a l'episodi que va viure el seu company d'equip, el brasiler Reinier, durant el darrer partit contra el Getafe. Segons van poder captar les càmeres, el lateral uruguaià Damián Suárez es dirigia a ell en un parell d'ocasions amb la boca tapada per dir-li alguna cosa, motiu pel qual Reinier va tenir una reacció airada i per alguns fins i tot desproporcionada amb Damián. Doncs bé, un cop acabat el partit vam saber per on podien anar els trets, després que el mateix Reinier fes un post al seu Instagram amb un missatge que hi posava: mai tinguis por del malvat, acompanyat de l'etiqueta no al racisme. Avui Bernardo n'ha dit això.
No podemos hacer oídos sordos porque estamos dentro, pero creo que con estos temas hay que tener mucha delicadeza. No me voy a meter dentro del tema en puntual porque yo no estaba en ese momento. Se pueden ver imágenes, se puede escuchar comentarios de compañeros, de los rivales. Al final, lo único que siempre defenderé es que estamos dentro de un entorno de deporte, que tiene que ser sano, que tiene que ser bonito y competitivo, pero sobre todo sano, y debemos de la mano todos los profesionales de este deporte condenar cualquier comentario racista que se haga.
De moment, però, ni el Girona ha denunciat el cas, ni el Getafe l'ha censurat.
Canviem ara de competició, parlem de la Copa de la Reina. La justícia ordinària ha denegat la cautelaríssima al Barça femení. Gemma.
Recordem que el Barça va quedar fora de la competició per alineació indeguda. El club blaugrana havia demanat al jutjat contenciós administratiu de Madrid l'ajornament dels partits de la competició que s'han de començar a disputar avui, esperant que el TAT dictés una resolució del cas. La petició li han denegat, per tant la Copa de la Reina continua endavant sense el Barça, en espera de la resolució definitiva que cada vegada és més impossible. La competició comença avui amb el primer quart de final entre la Lama de Múrcia i el Granadilla de Tenerife a 6:15 de la tarda. Demà serà el torn del Granada Atlètic de Madrid i demà passat es jugaran l'Osasuna Atlètic Club i el Villarreal Real Madrid. Per cert, que des d'avui estan a la venda els cromos de la Lliga F que ha fet Panini. Ja es poden comprar tant l'àlbum com els col·leccionables. Panini ja ho va fer als últims mundials femenins. Ara ho fa també a partir d'avui ja a la venda, doncs, amb els cromos de la Lliga Espanyola Femenina. I avui la FIFA ha presentat el cartell del Mundial Femení 2023 que es disputarà a Austràlia i Nova Zelanda. El pòster simbolitza el lema del torneig que jugarà entre el 20 de juliol i el 20 d'agost. Grandesa sense límits. La FIFA ha volgut fer coincidir aquesta presentació amb la vigília de la celebració del Dia Internacional de la Dona.
I un parell de punts més de futbol, Bassas.
Encara relacionat amb la Champions, la UEFA ha anunciat que retornarà els diners de la final de la passada edició als 19.618 aficionats del Liverpool afectats en el moment d'accedir a l'Estat de França de París per presenciar el duel contra el Madrid. I tot plegat el dia que també es juga una eliminatòria avançada del 16è final de la Conference League entre la Lazio i l'AZ Alkmaar, que el partit es jugarà abans de la jornada de Champions d'avui, és a dir, a partir de 6:45.
Falten 15 segons perquè siguin 3:45, obrim plana poliesportiva. Atenció amb el que a aquesta hora RAC1 us pot explicar sobre una derivada de les reformes de l'espai Barça. Ahir el club va anunciar que el mes de juny inauguraria el Museu Temporal, on fins ara hi havia el Palau de Gel, i ara la secció d'hoquei s'ha hagut de buscar la vida per la temporada que ve. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. L'equip ja no ha jugat al Palau en tota la temporada, ho ha fet sempre a fora, i en aquest tram final de temporada està fent servir la pista de Haka a Osca per jugar-hi com a local. Però com que aquest no és l'escenari ideal, a RAC1 podem explicar a aquesta hora que el Barça té a tocar l'opció de traslladar-se temporalment a les instal·lacions esportives de la Universitat de Barcelona, a l'entrada de la Diagonal. I pel que sabem, a RAC1 la idea és jugar-hi a partir de la temporada vinent. L'Ajuntament de Barcelona ho veu amb molt bons ulls i el club ja ha fet la petició a la UB. De fet, es tracta de la primera petició que ha rebut la universitat en el marc d'un concurs públic que ha obert per establir una pista de gel a les seves instal·lacions. El Barça ja hi ha enviat fins i tot treballadors per acabar de mirar els terrenys i, en definitiva, tot plegat es troba en una fase molt avançada.
I sabem quant de temps s'estaria el Barça en aquesta nova instal·lació?
Doncs mira, la previsió inicial i el que recullen els plecs del projecte és que aquest període no superi els 4-5 anys. I atenció, perquè això és rellevant. Recentment, la Universitat de Barcelona s'ha compromès a acollir l'ampliació de l'Hospital Clínic a les instal·lacions esportives i els dos projectes no semblen precisament complementaris, però insistim que la universitat ha rebut amb els braços oberts la petició del Barça perquè l'equip d'hoquei gel hi jugui allà.
Pedrol, gràcies.
Fins ara.
I ara, hora de parlar de bàsquet. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
S'acostuma a dir que la primera posició al final de la lliga regular de l'Eurolliga té poc valor i que el que realment importa és acabar entre els quatre primers, però si l'equip de Saras es vol penjar aquesta etiqueta simbòlica, avui té un partit decisiu per saber si realment hi té opcions o no. A les 8 juga a la pista de l'Olympiacos.
Sí, són faves comptades, Els grecs van guanyar de 10 a l'estrena al Palau Blaugrana i a hores d'ara tots dos equips estan empatats amb 18 victòries. Per tant, tenint en compte que quan hagi passat el partit d'aquesta nit quedaran 7 jornades per acabar, hi ha només 3 opcions. Guanyar i guanyar l'Averash posa l'equip en una situació molt favorable per lluitar per la primera posició. Guanyar sense l'Averash deixa el Barça per davant dels grecs, però sense molt marge d'error fins al final. Perdre fa que se li compliqui molt el primer lloc en aquestes últimes 7 jornades. Hauria de guanyar 2 partits més que no pas l'Olympiacos i el calendari que té el Barça no és precisament senzill. Sense anar més lluny, Xavi, el d'avui és el primer d'una minigira de 2 partits a Grècia i divendres a la pista del Fenerbahçe, on per xares es veurà quin és el nivell real de l'equip.
Sí, esta semana tenemos 2 rivales de nivel Final Four y vamos a ver dónde estamos y vamos a ver cómo afrontamos esto. Yo creo que deberíamos ser muy ilusionados con jugar en estos dos pabellones, estos dos ambientes. increíbles y hacer nuestro baloncesto.
Un Xeres que s'han portat els 15 jugadors disponibles, també Higgins i Mirotic, que es van perdre el partit de diumenge a Saragossa per decisió tècnica. L'Olympiacos ve de perdre contra l'Armènia de Milà a Europa i de no jugar bé a la pista del Colossos a la seva lliga. Van guanyar de només un punt, però és un equip supersòlid, el que millor va llogar la pilota de tota la competició, amb 22 assistències per partit de mitjana. El partit, com sempre, a les 8 de la tarda, a RAC+1.
I avui, Mundet, també estarem pendents de la cimera que celebren a Múnich els més alts representants de l'Eurolliga i de la FIBA per mirar de posar pau i ordenar d'una vegada per totes el bàsquet del vell continent. Dos punts en l'ordre del dia, la gestió de l'Eurocup i de la Champions i també l'amortització del calendari. L'altra qüestió destacada d'aquest dimarts, Marc, que la veurem a Los Angeles aquesta matinada, la retirada de la samarreta de Pau Gasol amb els Lakers. És un dia, no cal dir-ho, històric pel bàsquet català.
El partit és molt tard, a les 4 de la matinada. Jugador i franquícia porten molt temps en converses des que l'endemà d'anunciar la retirada al Liceu de Barcelona com a jugador, els Lakers van decidir penjar el seu dorsal 16 del pavelló. A més, el rival d'avui està carregat de simbolisme contra els Grizzlies, l'equip que el va escollir en el número 3 del draft, i una ciutat, Memphis, també molt important per la família Gasol. Entre els dos germans s'hi han estat 18 temporades. Serà la 13a samarreta dels Lakers en retirar-se i tot apunta que la franquícia situarà el seu dorsal al mig dels dos de Kobe Bryant, formant la sèrie 8-16-24, en un gest molt simbòlic per deixar constància per sempre de l'amistat que els unia. Serà el primer jugador estranger en tenir el dorsal retirat a la franquícia californiana i, de llarg, el que més empremta hi ha baixat a nivell esportiu, però també dins tota la comunitat Laker. En Pau ha mantingut sempre una relació exquisita amb els propietaris, la família Bas, i el seu comportament impecable, lluny de cap escàndol, ha construït al seu voltant una àurea que ara la franquícia li reconeix. No hi ha massa pistes de com serà la cerimònia. Hi ha una part que és pactada amb el jugador i, mica en mica, es va coneixent la llista de convidats. Família Gasol, amb el seu germà Marc, que ja és als Estats Units, amb amics, la família Bryan, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Raúl López, els Estopa, i un seguit d'icones Lakers, en Karim Abdul-Jabbar al capdavant. També els habituals de Hollywood a primera fila, Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio o Sylvester Stallone.
Carai, gràcies, Marc. I encara en bàsquet, Lleida i la Seu d'Urgell acolliran les Lligues Catalanes 2023, tant la CB com la femenina. El pavelló Barris Nord de Lleida i el Palau d'Esports de la Seu d'Urgell seran, doncs, les seus de la 44a Lliga Catalana CB i de la 35a edició de la Lliga Catalana Femenina. I en tenis basses, avui són notícia a casa nostra dos tornejos que entren nous al calendari. Un és el torneig de les Franqueses del Vallès, l'altre és, em sembla que el coneixes, a Girona.
Sí, darrere els tornejos ATP hi ha un circuit Challenger amb un total de 16 tornejos a l'estat espanyol, rècord absolut fins ara, en part perquè d'aquests 16 n'hi ha 4 de nous i dos dels quals aquí a Catalunya per primera vegada, darrere el Godó, per tant, els dos tornejos masculins més importants del nostre país. El primer d'ells, aquest de les Franqueses, que jugarà al Club Tenis Els Gorgs la setmana del 20 de març i que avui s'ha presentat a Barcelona amb el seu director Jaume Marquès al capdavant.
Tot just l'hem d'arrencar ara, avui hem fet la presentació, però el sol fet de poder dir que fem un torneig ATP Challenger, això ja són paraules majores, ja és una evolució molt positiva. Estem convençuts que sortirà bé, portem una experiència amb ITF 100.000 de 12 anys, vull dir que esperem que sí, creiem que sí que serà positiu.
I al seu costat, el president de la Federació Catalana de Tenis, Jordi Tamayo, que celebrava que, tot i perdre el Challenger de l'Acadèmia Sánchez Vicario, ara se n'hagin guanyat dos, el de les Franqueses i aquest altre de Girona, que jugarà a les pistes del Club Tenis Girona just la setmana vinent, a partir del 27 de març, i del qual avui se n'ha fet públic el llistat de jugadors, d'entre els quals destaquen raquetes espanyoles com les del canari Roberto Carballés, els valencians Pedro Martínez i Carlos Taberner, o el madrileny Fernando Verdas, com és del portuguès João Sousa, o l'argentí Pedro Cachín. Recordem que la presentació oficial d'aquest torneig gironí no se sabrà fins la setmana vinent.
Gemma, què ens falta per saber?
Que cada vegada falta menys perquè tornin a rodar les motos i aquest matí s'ha presentat, per exemple, l'equip LCR Honda amb el català Àlex Rins i el japonès Takaki Nakagami. I un dels pilots de la categoria gran de MotoGP, Pol Espargaró, ha explicat al Tuiràs que la seva moto i el projecte amb gas-gas té potencial per lluitar per tot. En una entrevista al Tuiràs, el pilot de Granollers explica que Honda s'havia adormit, però ara té aquest nou projecte.
Bastant similar. La veritat és que la moto no ha canviat massa i si ha canviat, ha canviat a millor. Estic content perquè l'estil de pilotatge, l'ADN de la moto és molt semblant i és com tornar a casa. Per tant, la moto és capaç de fer-ho molt bé i té un nivell molt alt i un potencial enorme, llavors tot està
en les nostres mans. Tinc moltes ganes, estic bé físicament i tinc ganes de començar la temporada per poder estar el més endavant possible.
El Mundial de MotoGP arrencarà d'aquí en menys de 3 setmanes, el cap de setmana del 25 i 26 de març a Portimau.
Ja ho saben a casa, Gemma, que comencen les colònies o no?
Estan nerviosos.
Ai. Voleu que els vostres fills passin un estiu inoblidable entre ràdio i natura? Ja són aquí les colònies de ràdio de RAC1 del 25 de juny a l'1 de juliol. Els joves d'entre 8 i 16 anys podran descobrir el món de la comunicació i la ràdio de prop, gaudint al màxim d'activitats d'aventura a Vic. Entreu a colòniesrac1.cat i feu la reserva. Les organitzen Club Elements i Radiofònics amb la col·laboració de RAC1. 7 minuts i seran les 3. Una pausa, tornem.
Cinc raons per no estudiar a l'Escola Massana.
1. No és cap lloc comú. És el Raval.
2. No busquem complaure. Aprenem amb tu.
3. T'hi embrutaràs les mans. T'hi trencaràs el cap.
4. No fem graduations. Celebrem.
5. Barregem arts i disseny. Així és Barcelona.
escolamassana.cat.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Vols saber una cosa?
Cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
RAC+1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC+1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter. RAC1. Instagram.
RAC1 Oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som 1.
Per les 3 obrim Agenda Cultural parlant de premis, perquè aquest matí s'han fet públiques les nominacions als Mags de les Arts Escèniques i les produccions catalanes Crim i Càstig i Zona Inundable competiran en la categoria de millor espectacle de teatre.
Aquesta que et vaig fer va vèncer abans d'ahir, em sap greu, però oblida't de la penyora que em vas deixar.
Demà... A més, l'espectacle de dansa runa de l'Àlia i Guadé acumula 3 nominacions i Pere Arquilloé aspira al premi a millor actor. Aquests premis s'entreguen el 17 d'abril al Gran Teatre Falla de Cádiz. Repassem totes les categories, Maria Cusó.
Zona Inundable és una coproducció del TNC i el Teatre Principal de Palma i Crim i Càstig va ser una de les grans apostes del Lliure la temporada passada. Les dues competiran amb El Sasso de la Dramàtica Errante i La Infàmia i La Voluntat de Creer, totes dues produccions del Teatre Espanyol, en la categoria de millor espectacle teatral. A més, Crim i Càstig suma una altra nominació i és que Pau Carrió també opta premi per l'adaptació de la novel·la de Dostoyevski. Xavier Bovés i Alberto Conejero podrien endur-se el Max a la millor direcció per El mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai. I La gata perduda, l'òpera comunitària que va escriure Arnau Tordera pel Liceu, competirà en la categoria de millor espectacle musical. Pere Arquilloé opta premi pel seu paper a l'adversari, en cartell aquests dies al Romea, Ponte en pie en la categoria de públic familiar i Manolo Alcántara i la companyia Pagans en arts de carrer.
La comèdia Micriment de François Ozon donarà el tret de sortida al BCN a Film Fest. El director de l'aplaudida, Peter Von Kahn, torna a la gran pantalla amb una història de misteri, assassinats i humor que serà l'encarregada d'inaugurar la programació del BCN Film Fest el 20 d'abril. A més, el certamen també tindrà una important presència de produccions catalanes i espanyoles amb els nous treballs d'Helena Trapé, Sílvia Munt o Oriol Ferrer.
El festival, que es farà del 20 al 28 d'abril, programa cintes com l'òpera prima de Miquel Romans, Un cel de plom, l'adaptació del llibre homònim de la, sobre la vida de Neus Català, interpretada per Nausica Bonin, que a més arribarà a sales a la primavera. També es podrà veure Miró, d'Oriol Ferrer, Ferrer, que aprofundeix en la persona que hi havia darrere del gran artista que va ser Joan Miró, o Alguien que cuide de mí, coescrita i codirigida per Elvira Lindo. A més, després de passar per Màlaga la setmana que ve, s'han programat també cintes com Les bones companyies, de Sílvia Munt, el documental Unzué, l'últim equip del Juan Car, Els encantats, d'Helena Trapé, i Sica, de Carla Subirana, que també va passar, recordem, per l'última edició de la Berlinale.
Encara parlant de cinema, Espanya serà el país convidat d'honor al Marché du Film del Festival de Cannes. Això vol dir que el talent i les produccions espanyoles tindran una presència destacada al festival. Serà del 16 al 24 de maig. I posem-hi música, perquè Barcelona acollirà el juliol el Babel Pop, el primer festival de música asiàtica d'Europa. Serà una continuació de la programació del manga a Barcelona i es farà els dies 1 i 2 de juliol al recinte de Fira de Barcelona.
Sí, els fans del manga, l'anime i la cultura asiàtica estan d'enhorabona, perquè aquest estiu es farà a la ciutat el primer festival de K-pop i J-pop d'Europa. I participaran artistes com la sud-coreana Lee Hee, que estem sentint de fons, que té més de 500 milions de reproduccions a YouTube. També Rayami, coneguda per hits urbans com Freak o Superorganism. La iniciativa La Lidera Ficòmic és la responsable del manga Barcelona i neix d'una reclamació del públic. En parla la directora de Ficòmic, Meritxell Puig.
Tothom volia un manga Barcelona, un altre. Llavors, doncs, volíem fer un projecte més per a aquest públic nostre del manga, aquest públic que tant ens estima, i que poder-li transportar una part del manga i complementar-lo aquesta vegada amb més coses.
Malgrat que la música serà la protagonista del Babel Pop, el festival també comptarà amb espais de manga i gastronomia asiàtica.
Batusta Morla seran els caps de cartell del Festival Ítaca 2023. Actuarà a l'escenari de l'Estartit el 24 de juny. Serà l'únic concert que el grup farà a Catalunya i les entrades i abonaments es poden comprar al web del festival. També sumarà, per sorpresa, un nou cap de cartell al Primavera Sound. En una publicació a les xarxes socials, el Primavera ha anunciat que avui mateix a les 4 de la tarda revelarà el nom d'una nova incorporació. D'aquí a una hora sortirem de dubtes, però tant el tipus de lletra com el format, els colors de la publicació, en blanc i negre, tot fa pensar en una conegudíssima banda britànica nascuda als 80.